Catalunya nit, amb Lluís Urpí.
Hola, molt bona nit a tothom. Ara passen dos minuts de les 11 i comencem el Catalunya nit de Catalunya Informació parlant de la trobada que avui ha tingut el president José Montilla amb els expresidents Pujol, Maragall, Rigol i Barrera, dos excaps de govern i dos excaps del Parlament, per parlar del finançament. Es tracta d'una foto d'unitat que reforça Montilla de cara a la negociació amb Madrid. Després de la reunió, que no s'ha conegut fins aquest mateix matí, Joan Rigol ha exercit, podríem dir, de portaveu i ha fet aquesta valoració.
La resolució que indica la voluntat majoritària del Parlament envers aquest fet, treballar aquest intent d'unitat d'una manera intensa pel president de la Generalitat i pel cap de Convergència i Unió, el senyor Artur Mas. I nosaltres quatre ens adherim a aquest fet.
Però mentre avui hi ha hagut aquesta demostració d'unitat institucional, continuen els recels entre Esquerra Republicana, una de les formacions que donen suport al govern, i Convergència i Unió. Aquest fet posa en dubte precisament el front unitari. En parlarem amb Jordi Guillot, secretari general d'Iniciativa per Catalunya Verds, i a la tertúlia comentarem l'actualitat amb els periodistes Albert Montagut i Iñaki Llacuria. I abans de dos quarts arribaran els esports en Josep Vila. Josep, bona nit.
Bona nit, Lluís.
Què ens explicaràs avui?
Doncs avui tornarem a parlar de ciclisme i de dos nous casos de dopatge. A l'últim tour, Stefan Schumacher, que va ser un dels líders de la cursa, i Leonardo Piepoli. Ja no ens ve de nou, però no deixa de sorprendre que paulatinament es vagin creant, es vagin trobant substàncies que partint de l'EPO es converteixen en la cera, que és una altra substància, i també avancen els mètodes d'investigació antidopatge, i gràcies a nous avenços tecnològics se'ls ha pogut detectar. Pels aficionats no deixa de ser una nova decepció, perquè aquests ciclistes que en algun moment doncs, ens van meravellar, com el mateix Schumacher, guanyant les contrarrellotges del Tour, doncs ara donin positiu. Parlarem d'aquests dos casos nous de dopatge. Sentirem a Joan Laporta apaivagant una mica els ànims, no per la golejada, sinó per la possible empipada de Samuel Eto'o, quan va ser canviat el dissabte passat després de fer dos gols. Sentirem Laporta dient que és qüestió de caràcters i que Eto'o li va molt bé tenir un tècnic com Guardiola que pugui templar-lo una mica. I també sentirem a Raúl Tamudo, un home que s'ha reivindicat aquest cap de setmana al camp del Madrid amb un gol després d'una sequera, alguns diuen, molt gran golejadora.
Molt bé. Gràcies, Josep, i fins després. I ja sabeu que ens podeu fer arribar els vostres correus a l'adreça del programa catalunyanit@catradio.cat.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Ara passant pràcticament 5 minuts de les 11, fotografia de fort calibre institucional avui en favor del finançament que Catalunya necessita. Al Palau de la Generalitat, com us dèiem, s'han trobat els expresidents Pujol i Maragall i els antics caps del Parlament Joan Rigol i Heribert Barrera. Diuen que es posen al darrere de l'ara president perquè lideri la negociació amb Madrid amb fermesa. Joan Trias, bona nit.
Hola, Lluís, bona nit. Doncs ja tenim que present i passat conformen la unitat catalana pel finançament. La setmana passada al Parlament els actuals líders segellaven l'acord, que tot i semblar una peça de porcellana damunt la corda fluixa, dona continuïtat a la cohesió de país. I avui les cares de la història més recent de la política catalana han fet un gest de força institucional per reforçar encara més aquest acord. En nom d'ells parlava Joan Rigol.
La resolució que indica la voluntat majoritària del Parlament envers aquest fet, treballat aquest intent d'unitat d'una manera intensa pel president de la Generalitat i pel cap de Convergència i Unió, el senyor Artur Mas. I nosaltres quatre ens adherim a aquest fet.
Els presidents subratllen que Catalunya ara se la juga de debò perquè hi van els recursos que li calen al país i el respecte de fer complir l'Estatut.
I Joan, qui ha tingut la idea de reunir-se amb el president Montilla?
Doncs, segons el govern, és una proposta de Rigol que ha mogut els quatre col·legues a fer el gest. No se n'ha sabut res públicament fins a primera hora d'aquest matí, però es veu que l'entrevista ja estava lligada de fa dies i ningú n'havia informat. A l'agenda, per exemple, del president per avui, que s'envia els divendres, quan es tracta dels dilluns, no hi apareixia aquesta cita i, per tant, durant el cap de setmana no hi ha hagut cap mena de remor en aquest sentit. La imatge d'avui, doncs, a Montilla li serveix per rellançar la seva posició en clau d'unitat. La setmana passada es firmava l'acord al que ja ens hem referit al Parlament sense que ningú se'l cregui gaire i avui la càrrega institucional que donen els ex ha merescut la foto que Mas no va tenir. I especial rellevància té la presència de Jordi Pujol, en el qual Montilla es va inspirar en el tram final del seu discurs del debat de política general. general. La seva presència, sense entrar en els detalls de la negociació, perquè avui no ha obert boca, és un toc del govern Artur Mas a qui retreu en un afany purament tacticista amb aquesta unitat catalana. Ara bé, també se'ns ha fet estrany tenir aquests expresidents junts i a l'abast i que tot el missatge l'hagin deixat per la curta reflexió de 2 minuts de Rigol. Després han marxat enmig d'un silenci funerari gairebé sense ni acomiadar-se.
Molt bé, gràcies a Joan Trias i bona nit.
Adeu, bona nit.
I pocs dies després han de segellar al Parlament el pacte pel finançament. Els partits que formen part del govern i Convergència i Unió van expressar alguns recels mutus. Des de la Federació Nacionalista acusen el PSC d'estar devaluant el pacte per acontentar el PSOE i des d'Esquerra Republicana de Catalunya demanen a Convergència i Unió que no s'inhibeixi de la negociació amb Madrid. Eva Godàs, bona nit.
Bona nit. El secretari general adjunt de Convergència Democràtica, Felip Puig, ha tornat a expressar tot el suport de CiU al govern en la negociació del finançament i ha traslladat tota la responsabilitat al president Montilla. Tot i això, Puig ha acusat el PSC d'intentar igualir el pacte per acontentar el PSOE.
No entenem com el Partit Socialista s'està dedicant exclusivament a devaluar l'important acord del Parlament en lloc de dedicar-se a traslladar confiança a la gent de Catalunya, s'ha dedicat a parlar només de cara a Madrid i a tranquil·litzar el PSOE.
Per contra, el secretari general d'Esquerra, Joan Ridao, reclamava a Convergència i Unió que ara no es desentengui de la negociació del finançament amb el govern espanyol.
Convergència i Unió s'hi ha d'implicar, entre altres coses, perquè és part de la criatura del model de finançament que hi ha a l'Estatut i, sobretot, també a l'hora d'haver subscrit una resolució conjunta amb els partits del govern. Per tant, no es pot inhibir amb aquest tema. A part de que té un paper també protagonista a Madrid, en la mesura que, com a grup parlamentari, haurà de votar no només els pressupostos, sinó també la LOFCA.
Paroles avui de Ridao, de Joan Ridao, i a Madrid continua un intercanvi d'acusacions entre el PSOE i el Partit Popular pocs dies abans de l'entrevista entre Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy. Els populars asseguren que Rajoy aniria a la reunió amb Zapatero, encara que fracassi el contacte previ entre el vicepresident econòmic Pedro Solbes i el responsable econòmic del Partit Popular, Cristóbal Montoro.
El vicesecretari general del PP, Esteban González Pons, ha desqualificat José Blanco després que el seu homòleg del PSOE assegurés que a Rajoy li importa un rab a la crisi econòmica. González Pons defineix Blanco de demòcrata de pacotilla i afirma que la seva intenció és torpedinar la trobada entre el president espanyol i el cap de l'oposició. Rajoy serà a la reunió encara que els socialistes posin condicions.
Porque los millones de españoles que lo están pasando mal no se merecen que nos llame el presidente del gobierno y nosotros no vayamos, iremos. Ahora, apelo a la opinión pública y a la opinión pública española le digo, nosotros vamos a ir, pero nos han dicho que no podemos hablar de presupuestos, nos han dicho que no podemos hablar de medidas estructurales, nos han dicho que no podemos hablar del sistema financiero.
Des del PSOE, la secretària d'Organització, Leire Pagín, reclama a Rajoy que assisteixi a l'entrevista amb voluntat d'entesa.
Mientras en otros países los políticos de la oposición colaboran con el gobierno, Rajoy no deja de enredar, buscando desesperadamente el desaliento y la crispación. Algo, por otro lado, que no es nuevo en este país.
Ara algunes qüestions relacionades amb l'activitat interna dels partits. El coordinador general d'Esquerra Unida, Gaspar Llamazares, ha explicat avui que deixa el càrrec un mes abans de l'Assemblea Federal per impulsar la refundació de la formació. Llamazares vol que això faciliti l'entesa entre les famílies internes. Els socis catalans de la Federació, Esquerra Unida i Alternativa, fan una crida a treballar per la unitat per presentar una candidatura única. Ignasi Abad, bona nit.
Hola, bona nit. Tot i que el març ja havia anunciat que deixaria la Coordinació General d'Esquerra Unida, després de la desfeta electoral no va ser fins dissabte a la nit al sopar de la festa d'EUIA que Llamazares va dir que renunciarà al càrrec un mes abans de l'Assemblea Federal. A la roda de premsa per explicar la seva decisió, avui Llamazares ha fet una crida a la unitat.
Estoy convencido de que la próxima Asamblea de Izquierda Unida no debe ser una Asamblea del reproche o del retrovisor. Necesita ser una asamblea para los trabajadores, para los ciudadanos y una asamblea para el futuro de Izquierda Unida.
Llamazares ha ocupat el càrrec durant 8 anys i en aquest temps el partit ha passat de tenir 9 diputats al Congrés a 1, un escó que ocupa ell mateix i que no deixarà tot i la seva renúncia al càrrec. Des de Catalunya, el coordinador d'Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Miralles, diu que valora i respecta la figura de Llamazares i fins i tot creu que ha de continuar estant a la direcció de la futura Esquerra Unida. Miralles creu que de cara a l'Assemblea Federal cal presentar una llista unitària que aglutini els 3 corrents actuals, l'anomenat llamazarista, el del PCE i l'anomenat de tercera via que propugna Madrid, Catalunya i l'Aragó.
El que avui és majoritari a IU és una corrent en favor de la política i una corrent en favor de la unitat. No entendrien el milió de votants que amb aquesta situació econòmica, social, política que vivim s'estiguessin discutint mirant-se el melic Izquierda Unida i no de trobar la resposta adient a aquesta corrent de síntesi per la proposta política i unitat en la direcció.
Miralles és reticent a parlar de noms per substituir l'encara coordinador general d'EU, ja que prefereix una direcció compartida o col·legiada on el senador d'EU i a Joan Josep Nuet hauria de tenir un paper destacat.
Gràcies, Ignasi Abad. I mentrestant, Joan Saura és l'únic candidat a les eleccions a primàries a la presidència Iniciativa per Catalunya Verds, que se celebraran a mitjans de novembre.
L'actual president de la formació renovarà el càrrec per última vegada, ja que els estatuts dels ecosocialistes limiten a 3 els mandats presidencials. La portaveu del partit, Dolors Camats, ha donat per fet que Saura superarà fàcilment el procés. Camats tira pilotes fora quan se li pregunta si s'hauria de visualitzar com a número 2 a la nova executiva del partit el diputat al Congrés, Joan Herrera.
De moment nosaltres tenim feina per escollir el número 1 de cara a la propera assemblea. Sabem que és Joan Saura qui presenta aquesta candidatura per ser el número 1 i serà ell qui tingui la responsabilitat si finalment és escollit president, qui presenti la direcció, l'organigrama i les responsabilitats dins de la direcció de cara a l'assemblea i l'assemblea qui ho haurà d'aprovar. A partir d'aquí és responsabilitat del número 1 de fer-nos la proposta i de convèncer-nos.
Canviem de qüestió i parlem ara d'un altre partit. L'actual presidenta del Partit Popular de Barcelona, Dolors Montserrat, no tornarà a aspirar al càrrec. Ho ha comunicat ja oficialment al partit, que avui ha convocat els 4 congressos provincials pel pròxim mes de novembre.
Montserrat, que liderava el partit des de feia 8 anys, se'n va a petició pròpia per desenvolupar funcions d'àmbit territorial en col·laboració amb Jordi Cornet, secretari general de la formació.
Ja hi ha Eva, candidat oficial al relleu?
Sí, és Antoni Bosch, vicesecretari d'Acció Ciutadana i Participació dels Populars Catalans. És notari de marcat perfil conservador. De moment sabem que comptarà amb el regidor de l'Ajuntament, Alberto Villagrassa, com a número 2.
I Bosch ja té un rival declarat, per tant es reprodueix, podríem dir, l'escenari que es va viure al Congrés del Partit Popular de Catalunya?
Sí, Bosch s'enfronta amb Santiago Gotor, avalat per la diputada Montserrat Nebrera. Tot i que es presenta un conclave mogut, la figura més visible del Partit Popular a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, pronostica tranquil·litat. Sentim les declaracions que ha fet a aquesta emissora.
El Partit Popular de Barcelona començarà una nova etapa amb uns arrels molt importants, que són els que deixa enrere Dolors Montserrat amb 8 anys al capdavant del Partit Popular de Barcelona i amb un partit que avui ha convocat el seu congrés amb la unanimitat de tots els seus membres.
A Barcelona, el congrés coincidirà amb el de Tarragona el pròxim 22 de novembre. Els de Lleida i Girona es faran el dia 29. De moment, el sector nebrerista ha fet pública ja una altra precandidatura, la de Diego Borrego a Girona. Ara caldrà veure si els aspirants reuneixen els requisits per oficialitzar la seva llista. Calen primer 75 signatures i després el 20% dels avals dels compromissaris.
I ara pàgina judicial i política. L'endecari Juan José Barretxe seurà el dia 8 de gener al banc dels acusats del Tribunal Superior de Justícia del País Basc pels contactes que va tenir amb Batasuna ara fa 2 anys. Bilbao, Dani Gómez, bona nit.
Hola, bona nit. El judici se celebrarà 2 mesos abans de les eleccions autonòmiques basques previstes pel març de l'any que ve i en el banc dels acusats seuran 9 polítics bascos, el lendakari Barretxe, els socialistes Patxi López i Rodolfo Ares i 6 dirigents de Batasuna, entre ells Arnaldo Tegui. Es dona la circumstància que en els pròxims comicis i Barretxe i López seran els 2 principals aspirants a ocupar la presidència d'Euskadi. Fons del govern basc titllen de despropòsit aquesta vista oral. Asseguren que Ibarretxe té la consciència tranquil·la, que es tornaria a reunir amb la legalitzada Batasuna perquè entén que la solució passa per dialogar amb tothom. Patxi López també es mostra tranquil davant aquest judici sense precedents.
Ya era hora. Llevamos demasiado tiempo esperando y que tenemos ganas de que pase cuanto antes este episodio que vamos a afrontar con total normalidad y con absoluta tranquilidad en la confianza de que no hubo nada absolutamente punible en lo que hicimos en su momento, en intentar que el mundo que había vivido de espaldas a la democracia se integrara en democracia, que nuestro objetivo era noble, conseguir avanzar en el camino de la paz y que por lo tanto no tenemos ningún temor a acudir a ese juicio porque esperamos que quede en absolutamente nada.
El Tribunal Superior de Justícia d'Euskadi, a proposta de la defensa d'Ibarretxe, ha acceptat que declarin com a testimonis el president espanyol, Rodríguez Zapatero, el seu antecessor, José María Aznar, l'actual ministre de l'Interior, Rubalcaba, i el mossèn irlandès especialitzat en resolució de conflictes, Alec Reid. L'anomenat cas Ibarretxe es va iniciar l'abril del 2006, en ple procés de pau, quan el Foro d'Ermua va denunciar l'endecari per haver-se reunit públicament amb Batasuna. Mesos més tard, els socialistes es reunien també amb el partit il·legal i s'ampliava la demanda. L'acusació popular sol·licita penes de presó i d'inhabilitació per a tots els encausats.
Gràcies, en Bilbao, Dani Gómez. I la Guàrdia Civil ha detingut 2 persones a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, arran d'una presumpta trama de corrupció urbanística a l'Ajuntament d'aquesta població. Durant tot el dia s'han fet escorcolls a les dependències del consistori.
Mig quart.
Passen pràcticament en dos minuts d'un quart d'onze. Avui al Catalunya Nit ens acompanya als nostres estudis el secretari general d'Iniciativa per Catalunya Verds i senador Jordi Guillot. Senyor Guillot, bona nit i benvingut.
Què, bona nit.
Com veu l'acte que s'ha fet avui, el d'aquesta cimera que ara comentàvem amb l'informatiu del president Montilla, amb els expresidents de la Generalitat i del Parlament per parlar del finançament?
Jo no, jo molt bé. Crec que és un fet positiu, és una imatge unitària amb una gran càrrega simbòlica, que és aplegar dos expresidents del Parlament i de la Generalitat, i crec que això reforça el president Montilla, reforça el govern i sobretot també reforça el pacte que vam aconseguir l'altre dia al Parlament. En definitiva, la força catalana de cara a la negociació surt més reforçada, valgui la redundància.
Uh-huh. I el front unitari, com el veu? Perquè ara mateix doncs, explicàvem que hi ha hagut aquest dilluns, avui, retrets entre Esquerra Republicana, Convergència i Unió, el paper d'uns, el paper dels altres.
Jo crec que si tots plegats calléssim més, segurament aquesta unitat seria més forta. Perquè la veritat és que no entenc a vegades aquests debats quan no ha passat res. Uh-huh. Si hi hagués algun indici que hi ha hagut algun element nou, en positiu o en negatiu, entendria...
Perquè no ha canviat res, no?, de l'altre dia al Parlament.
Jo crec que sí, a vegades parlem per parlar.
Uh-huh. Potser, per tant, demanaria... Sí,
silenci.
Des d'aquí demana...
Jo crec que la unitat ja es vindria reforçada des del silenci.
Uh-huh. Escolti, avui s'ha acabat el termini per presentar candidatures de cara a les primàries per la presidència d'Iniciativa, i només s'ha presentat la de l'actual president, la de Joan Saura. Això no és cap sorpresa, no?
No, bueno, hi havia un procés, vull dir, hi havia la possibilitat que qui volgués, home o dona afiliada d'Iniciativa, es pogués presentar. Hi ha hagut una única candidatura, a més avalada amb 400 i pico de signatures, moltes més que l'anterior procés, i jo crec que anirà bé. Vull dir que el Joan Saura sortirà com a president amb un lideratge reforçat, i a partir d'aquí podrem fer el que sobretot volem fer, que és una novena Assemblea Nacional on puguem discutir molt a fons dels grans problemes que s'exigeixen a la nostra societat.
I hi ha d'haver en aquesta assemblea d'Iniciativa renovació d'idees i de cares, però en aquest cas no de lideratge pel que fa a la màxima figura, no? Pel que fa al president, no?
Jo crec que hi haurà
continuïtat. Aquest és indiscutible, no?
Sí, jo crec que hi haurà continuïtat d'entrada amb la figura de Joan Saura. Crec que hi haurà renovació. Crec que tenim que aconseguir amb aquesta assemblea que les dones ocupin aquell lloc que els correspon dins Iniciativa. Hi ha un projecte que es declara feminista, però sobretot que a part d'això crec que el que ens convé molt és discutir quina estratègia tenim que tindre, perquè està tot molt complicat, estan les coses molt malament, i cal que una esquerra com la nostra sàpiga col·locar molt bé en el moment històric que li toca viure.
Ha transcendit, ho comentàvem també a l'informatiu, que hi ha alguns sectors del partit que demanen que Joan Herrera sigui el número 2 del partit. Com ho veu això vostè?
Bé, jo crec que el Joan Herrera és un dels dirigents amb més present i més futur del partit. Vull dir que és una persona que podria fer molt bé de número 2, que podria fer molt bé qualsevol càrrec dins IFE. Amb tot, com ho bé també deia la Dolors Camat, cal escollir-lo. Quan diguem-lo, escollirem el 2, el 3, els que convinguin.
Vostè deixarà la secretaria general per facilitar aquesta renovació de la qual parla, o no?
Jo estic disposat a tot, i estic obert a tot, i fins i tot a deixar la secretaria general sense cap problema. I sobretot el que estic compromès és que dins d'IFE no hi hagi cap lluita pel poder. I que sigui un congrés tranquil, que sigui un congrés que tot vagi molt bé, que sigui un congrés on sobretot primi la reflexió. I jo seré un dels grans de que no hi haurà cap lluita pel poder. I és un càrrec que em permet ser un dels grans de que no hi hagi cap lluita pel poder. I això també crec que el sentit de la responsabilitat de tots i de totes impediran poder caure amb els espectacles que alguns altres partits han fet amb els seus darrers congressos.
Pel que fa a la renovació d'idees, vostè ha comentat que han de parlar de tots els problemes que hi ha en aquests moments a la nostra societat, que són molt i molt importants. Renovació d'idees en quin sentit? O sigui, a banda d'afrontar la problemàtica actual, quin és el missatge que ha de sortir i que vendrà de cara a l'exterior per intentar tenir més simpatitzants i més afiliats a Iniciativa? Per on ha de passar això?
Mira, nosaltres teníem diferents debats. Un molt important és quina petjada deixem al govern, quins són aquells aspectes que nosaltres volem deixar ben clar.
L'empremta.
Sí, que s'han fet o s'han deixat de fer perquè Iniciativa ha estat al govern. Crec que aquest serà un element. Però això ja, que és important i que abans era el fonamental, jo crec que ara tot això queda superat perquè ha explotat tot. Estem dins d'una crisi econòmica que no només és econòmica, és financera, és alimentària, energètica, que ens obliga a repensar quin model de societat volem però ja immediatament. No? Allò, amb quin model de societat somiem, sinó què cal fer per poder recol·locar unes ciutats que estan, diguéssim, en aquests moments en fallida. Uh-huh. Avui ens deia la secretària de Cooperació que, fruit de la crisi alimentària, hi ha 100 milions més de persones pobres, amb extrema pobresa, vol dir que no tenen per menjar. Uh-huh. Això vol dir que el 2015, que les Nacions Unides s'havia plantejat eliminar la pobresa... Que la...
Els objectius del mil·lenni, no?
Exacte, doncs això, bueno, no és que hi arribem, és que hem empitjorat. Tot plegat fa, bueno, hem de reflexionar sobre què cal fer immediatament per poder adreçar una situació que està força complicada i on ja no valen receptes de curta volada, sinó receptes de canvi molt enllà i d'una manera molt estratègica.
Uh-huh. En aquesta assemblea d'iniciativa també sortirà, parlant d'aquesta empremta, la idea, o potser la majoria dels afiliats, demanaran que hi hagi més perfil propi dins del govern per part d'iniciativa?
Segurament. I a més això és l'etern debat quan estem als governs. Una esquerra com la nostra, jo ja ho recordo el 79 quan vam entrar als ajuntaments, té un etern debat entre coherència i realisme, en com s'està el govern quan normalment som la força minoritària amb governs plurals. Vull dir, això genera tot un debat, una polèmica, una tensió que crec que és bo que la mantinguem, perquè és evident que en alguns moments hi ha contradiccions i veure com es superen, com s'equilibren i sobretot com som capaços, diguéssim, de demostrar credibilitat i utilitat a aquells espais electorals que nosaltres volem representar.
Com es veu el sector que ha impulsat l'anomenat Manifest de Maig?
Bé, hi ha aquest manifest, em sembla que n'ha sortit ara fa poc un altre que és un manifest sobiranista, aniran sortint a la calor de tot el debat i a la mesura que el procés assemblari es vagi accelerant i es vagi madurant, aniran sortint més opinions i totes jo crec que cal donar-los la benvinguda. En definitiva són aportacions, són reflexions que caldrà incorporar en tot allò que valgui dins del que són el patrimoni del partit.
Des d'alguns sectors els han acusat de fer massa seguidisme del PSC. Vostè ho veu d'aquesta manera?
Bueno, jo crec que no. Jo crec que nosaltres fem seguidisme al nostre programa i dins del govern del programa d'Entesa. És a dir, a mi aquestes afirmar aquestes acusacions genèriques, vull dir, jo també dic, bueno, no. Jo, si és en genèric, dic no.
Si s'hauria de concretar, no?
Sí, clar, s'entendria que ho concreta. En quins aspectes nosaltres fem seguidisme del PSC, però alhora també això obre un debat, més que el seguidisme, que és com garantim estabilitat...
Al govern.
Un partit responsable com el nostre, i alhora com mantenim també, vull dir, i garantim doncs, el perfil. I que tot això és un joc de difícils equilibris on no hi ha solucions, és ja el dia a dia.
Perquè d'aquests sectors, i fins i tot des de Manifest de Maig, en una entrevista aquí en aquest programa, Jordi Merino ens deia, ens parlava de la gestió de la sequera, també s'ha comentat a vegades l'assumpció de les responsabilitats d'Interior, que això es va qüestionar internament en principi Iniciativa, no?
Jo amb la gestió de la sequera puc entendre i puc acceptar que hi ha hagut errors, que va ser un procés molt complicat, molt complex, que afortunadament al final el conseller Baltasar va poder redreçar i en aquests moments això ens permet que som dels pocs governs i de les poques societats instal·lades a la nova cultura de l'aigua, que és el que reclama la Unió Europea i les Nacions Unides. A l'interior sí que discrepo totalment. Uh-huh. Nosaltres no som un partit especialitzat, nosaltres volem ser un partit de govern i els partits de govern tenen que afrontar totes les àrees de govern.
Toqui el que toqui, no?
Toqui el que toqui o
el que designi el president.
El que puguis aconseguir amb la negociació, jo ojalà tinguéssim la presidència de la Generalitat. Mm. Interior, no, jo crec que és una oportunitat per Iniciativa, per demostrar capacitat, per demostrar responsabilitat i sobretot per garantir una de les qüestions més fonamentals que hi ha dins d'un sistema democràtic, que és garantir la seguretat, ja que sense seguretat no hi ha democràcia.
Mm-hmm. Canviant de qüestió, com veu la deu de Gaspar Llamazares i el futur d'Esquerra Unida?
Home, és una situació complicada. Jo aquí tinc que ser molt prudent perquè tots els partits tenim que ser prudents quan parlem dels altres. I més si estem en processos congressuals.
Encara més.
Com algú diu, un congrés és el cop que carrega el diable. Vull dir, mai saps com comença
i mai saps com s'acaba.
I a vegades no saps com s'acaba. Però vaja, jo crec que Esquerra Unida té un tràngol complicat que caldrà veure com ells ho van resolvent. I nosaltres, des d'Iniciativa Verds, l'únic que els podem desitjar és el millor. Que tinguin un bon congrés, que defineixin una bona aposta i un bon projecte polític i que trobin la capacitat d'Entesa que els hi permeti, vull dir, estabilitzar el partit.
Vostès tenen relacions amb ells al Congrés dels Diputats, no?
Sí, nosaltres tenim relacions amb ells al Congrés dels Diputats, tenim una relació d'aliança amb EUiA i ens convé la màxima estabilitat i la màxima tranquil·litat dins d'aquest espai.
Pensa que podrà tenir novament un protagonisme destacat a nivell de la política espanyola Esquerra Unida després d'aquest procés de canvi?
Jo crec que si l'encerten, sí. Si l'encerten, sí, perquè en aquests moments moltes de les coses que des del nostre espai, des dels nostres projectes es anaven dient, s'han demostrat que són certes. No? Quan deien prou d'especulació, això patarà, que cal un nou sistema productiu, que cal reorientar tantes coses, que cal apostar per la sostenibilitat, etc etc. Jo crec que en moltes coses teníem raó, i en aquestes coses que teníem raó hem sigut capdavanters. Al qual vull dir que no només tindre raó, sinó ser creïble i útil. I jo crec que aquesta és la signatura que ens queda per guanyar.
Molt bé, senyor Guillot, no l'acomiado perquè continuarà amb nosaltres. Gràcies. Aquí a la tertúlia. Dos minuts i mig i arribarem al punt de 2:15, als esports, amb en Josep Vila. Josep, bona nit.
Bona nit.
Comencem parlant de ciclisme, deies?
Doncs sí, en una jornada que hauria de ser ressaca, després del duel entre madrilenys i catalans del cap de setmana, doncs avui, aquesta tarda, ens ha sobtat, o ja no ens ha sobtat tant, dos nous casos de dopatge en el ciclisme. D'una banda, l'alemany Stefan Schumacher, el corredor Gerold Steiner, que va ser líder al Tour de França dos jornades, que va guanyar dues contrarrellotges amb una certa autoritat, ha donat positiu, o va donar positiu al seu moment per cera, que és aquesta substància que és l'última generació de l'EPO. Abans que sortís a llum pública, el seu propi equip ho ha reconegut, el Gerold Steiner, i l'ha suspès immediatament. Schumacher era una de les grans promeses del ciclisme mundial, en aquest cas alemany. L'altre és un veterà corredor, Leonardo Piepoli, que fa molts anys que pedaleja i que de tant en tant guanya etapes com la que va guanyar Otakamp a l'últim Tour, d'una forma bastant heroica, i de com, la forma com ho va celebrar també. Doncs bé, Leonardo Piepoli també s'ha sabut que el Tour va donar positiu per cera i també ha estat suspès pel seu equip, el Samir Duval, que la setmana passada va veure com Ricardo Ricò, la jove promesa del ciclisme italià, també donava positiu per cera també. Per tant, un autèntic desastre i desgavell, i no serà l'últim. Tot això el dia en què hem sentit a Joan Laporta i a Raúl Tamudo al Barça i a l'Espanyol. Joan Laporta apaivagant una miqueta els ànims, diguem-ne que per l'única nota o possible nota negra que va tenir el Barça Atlètic de Madrid, que és la possible empipamenta de Samuel Eto'o al ser substituït per Pep Guardiola un cop havia marcat els dos primers gols, els dos gols en el seu compte particular. Diu a Laporta que a Eto'o li va molt bé tenir un entrenador com Pep.
La reacción fue muy propia y es muy aceptable, porque es señal de que es un jugador comprometido, y por otro lado, pues me gustó mucho la reacción de nuestro entrenador, ¿no? Que al fin y al cabo él es quien decide, tiene toda nuestra confianza, y esto a Samuel le motiva. El tener a alguien que marque la pauta, que marque la línea, yo sé que a Samuel le genera confianza, y como es un hombre muy de un carácter muy fuerte, esto lo acepta y le va bien.
I a l'Espanyol sentíem divendres Luis García reivindicant el seu company Tamudo, que quan marqués algun gol doncs respondria a les crítiques. Ahir Tamudo el va marcar i ho ha respost d'alguna manera, no de forma dràstica, simplement dient que a ell no li afecten les crítiques.
Cuando uno tiene claro cómo funciona todo esto, no tiene ningún problema, ¿no? La verdad es que, como te he dicho antes, he estado muy al margen de todo lo que se decía, de todo lo que se hablaba, porque la verdad es que yo sé cómo estoy, yo sé que estoy bien físicamente, mentalmente, y que no tengo ningún problema, y que sé que al final esto va a llegar. La gente pues puede hablar, o hay periodistas que pueden opinar cosas o decir cosas, pero la verdad es que no me afecta, porque ya te digo que tengo muy claro cómo funciona todo esto, ¿no?
Acabo ja amb un apunt de bàsquet. Demà Ricky Rubio passa pel quiròfan, li fan una artroscòpia per saber exactament la lesió que té el canell, que no acaba de curar. Segons com vagin les coses, Ricky Rubio pot estar entre dues i potser 5-6 setmanes de baixa.
Molt bé. La figura de la penya, una de les figures de la penya que té problemes en aquests moments. Gràcies, Josep, i
fins després.
Catalunya nit, amb Lluís Urpí.
I ara és el moment de repassar algunes de les principals notícies d'aquest dilluns 6 d'octubre. Ho fem tot seguit en la Victòria Vilaplana. Victòria, bona nit, quan vulguis.
Bona nit, Lluís. Doncs comencem amb una fotografia amb un fort pes institucional en favor del finançament. Ha estat al Palau de la Generalitat, on s'han trobat els expresidents Pujol i Maragall i els antics caps del Parlament, Joan Rigol i Heribert Barrera. Aposten per posar-se al darrere de l'actual president perquè lideri la negociació amb Madrid amb fermesa sobre el finançament. D'altra banda, Gaspar Llamazares també ha deixat el càrrec un mes abans de l'Assemblea Federal per impulsar la refundació de la formació. Els socis catalans de la Federació, Esquerra Unida i Alternativa, fan una crida a treballar per la unitat per presentar una candidatura única. Però, sens dubte, el titular de la jornada és pel tema econòmic. El govern espanyol incrementarà amb caràcter immediat les garanties dels dipòsits bancaris dels clients. Així ho ha comunicat el president Zapatero als principals directius bancaris de l'Estat que han insistit en la fortalesa del sistema financer espanyol. I a tot això, els caps d'Estat i de govern de la Unió Europea han emès un comunicat en què asseguren que treballaran coordinadament per afrontar la crisi financera. Nacionalitzar o ajudar bancs i ampliar les garanties dels dipòsits dels clients són les mesures que es preveuen. Pel que fa al temps, aquesta nit tan sols esperem alguns núvols a prop de la costa i el prelitoral. Demà es mantindran amb sol a la resta, però amb arribada de núvols prims a la tarda. De moment, les temperatures sense canvis.
Bona nit. El número premiat del cupó diari celebrat avui és el
9.842 09842.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit i recorda que amb el sorteig de l'11 la il·lusió es compleix.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortir, va comprar.
Targetes Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Catalunya Nit. L'anàlisi de la política i els seus protagonistes a Catalunya Informació.
Ara passen 3 minuts i mig, 102 quarts de 12. Ja sabeu que ens podeu fer arribar els vostres correus a l'adreça del programa catalunyanit@catradio.cat. Avui a la tertúlia, com us dèiem, continua amb nosaltres en Jordi Guillot i ens acompanyen els periodistes Albert Montagut i Iñaki Llacuria. Bona nit i benvinguts.
Bona nit.
Bé, d'entrada volen comentar alguna cosa del que ha dit el senyor Guillot ara fa uns instants a l'entrevista?
Bé, bueno, dues cosetes. Una, quan ha dit que potser si tots plegats parléssim menys, aniria les coses millor respecte a la unitat, perquè jo crec que el just acaba de votar la resolució al Parlament i els matisos passadissos ja es feia una interpretació diferent del text, no? Que jo va deixar clara que aquesta unitat catalana s'ha de veure les pròximes setmanes com evoluciona. I la segona, quan ha comentat que qui no vol que no hi hagi guerres al Congrés, un Congrés tranquil, i m'he de preguntar-li, perquè és conscient que s'ha parlat de que dins d'aquesta renovació, doncs, un dels de les persones igual del càrrec que podia canviar seria el seu, sí. Però no és res. Sí. Jo dic que no sé si és que no vol plantejar batalla o està molt confiat en que continuarà.
No, el que estic confiat és que no serà cap problema per ningú, i menys per iniciativa. I la veritat és que amb 53 anys ja he fet moltes coses. Vull dir, si cal que continuï, continuaré. Si es decideix que no continuï, no continuaré. Però el que no faré és cap problema. Ni no. Obrir cap batalla, ni, però és que no hi ha cap batalla per
no s'agafarà la cadira, allò que es diu, no.
És que a la meva edat, vull dir, o em vols o ja no em vols, ja no tinc que demostrar masses coses més.
Molt bé.
Els 53 anys ja tota una vida per davant,
sí,
a nivell, sí, polític inclús, no?
Sí, però bueno, però pensa que
no, però per un polític ja experimentat, amb una trajectòria molt coneguda, molt forta dintre del seu partit, fent moltes feines, sempre una persona més volcada al món polític i volcada a la política com vostè, com veu els propers 10 anys? Què li agradaria fer? Al marge de que pot continuar fent el que està fent, vull dir, no li dic que li canviaran la cadira com aquí s'està dient o com s'està fent la broma, no? Però 53 anys trobo que és el moment perfecte per encarar la política de gestió amb la ciutadania. És un moment extraordinari per un polític. No s'acaba res, al contrari, tot comença, no? Com ho veu, això? Què esperem els propers 10 anys de vida política? Per no parlar de més anys, 10 anys, què esperen?
Del 53 al 63.
Els 12 propers, fins al 65.
Sí, doncs això estaria bé, fins al 65.
No, jo espero, vull poder seguir sent útil dins d'Iniciativa, vull dir, amb allò que em pertoqui, I què és el que m'agrada fer a mi dins d'Iniciativa? Més que la Secretaria General, que és un marrón. No, és un càrrec primer que no existeix. És un càrrec que vam tindre que improvisar perquè el Saura va agafar interior i amb tot això la feinada que representa vital. Ara, si s'institucionalitza, això ja agafarà una altra dimensió. Pues lo que, jo crec que el que faig millor és la política de relacions. Això és una cosa que m'agrada, vull dir, les vull igual.
Relacions institucionals?
No, les relacions polítiques. Dir, sí, el ministre d'Afers Exteriors, que és una miqueta... Pues això, o coses així semblants.
No, és el reflexe d'un polític que coneix molt bé tota la maquinària, que fa molts anys que està treballant, que no ha sigut polèmic pràcticament en res important, no? La relació.
Sí, sí, i bueno, això, i el Senat, i bueno, anar fent, no ho sé. No, a veure, m'agradaria seguir fent política.
Molt bé, jo de tot el que ha dit, he escoltat, com sempre estic escoltant, a tots els polítics que estan dintre del govern i fora del govern, però representant algun dels partits del tripartit, que reconeixen que existeixen diferències de filosofia política entre els tres socis, però que entre tots intenten fer gestió, però a la ciutadania li arriba realment una sensació de que no hi ha molta gestió, que realment el tripartit està intentant sobreviure, està intentant cada un dels tres socis aguantar la situació com sigui, tot i que sap que és criticat pels altres socis, però a la ciutadania li arriba que aquest tripartit pues, no és sòlid, que efectivament hi ha unes filosofies molt, molt, molt diferents, i que això ha deixat a la gestió una mica aparcada. És la sensació que hi ha. Vostè té també aquesta sensació, o creu que la ciutadania o els que pensin així s'estan equivocant al 100%?
No, al 100% no, però jo crec que hi ha gestió, hi ha bona gestió, i s'han fet moltes coses. En primer lloc perquè els darrers pressupostos han estat molt expansius, hi havia moltes necessitats. Jo crec que si hi ha alguna cosa li falta a aquest govern és política. És fer política, és fer discurs.
Que, gestió?
No, gestió. Jo crec que d'hospitals, comissaries, i això han fet. I se n'estan fent com mai se n'havien fet. No? De metges, Mossos i mestres.
Mestres,
vull dir, això s'està fent. Però jo crec que segurament, si també aquí la dificultat de que el CE3 costa més, potser el que falta és fer discurs de país. No? Aquest govern té que dir a la ciutadania quin país s'imagina.
És que potser com... és el que comentava l'Albert, no? Que igual aquestes diferències de partits, inclús de visió de país, fa que no hi hagi un discurs sòlid del tripartit. No? Diguem, el govern igual no pot tenir... I és la sensació, no? Que
no, però...
pot veure les sequeres, pot veure les infraestructures, es pot veure la llei d'educació... Pues que aquí hi ha unes diferències molt importants i que tampoc té que ser negatiu. És una part positiva dels governs de coalició, és la pluralitat, però crea una mancança de relat col·lectiu.
Jo crec que el govern, vull dir, tindria que accentuar el relat. Crec que hi ha les bases suficients entre els tres partits per poder tindre un mínim relat comú, que és el relat del progressisme, que és el relat, diguéssim, de la Catalunya social, que és el relat de la fermesa de l'autogovern. A partir de si avances molt, sí que ens comencem a diferenciar. I després, en aquests moments, els elements de polèmica, jo crec que la sequera, ha pogut haver crítiques amb la gestió d'alguns aspectes de la sequera, però l'aposta per una nova cultura de l'aigua i l'aposta antitransversista ha estat una aposta de tot el govern. On hi ha, diguéssim, a les infraestructures, a poc anirem resolent les diferències. Però aquí també hi ha hagut un apropament molt important del que es deia tots al començament, el que estem, en aquests moments estem plantejant. Ja ningú parla del quart cinturó, estem tots parlant d'un pla de mobilitat pels Vallesos, on evidentment tindrà que haver aspectes de xarxa viària, i caldrà veure quins elements són. I sí que és un element preocupant, és la llei d'educació, perquè aquí sí que nosaltres ens plantarem. Creiem que aquesta sí que és una llei, d'aquestes lleis molt, molt, molt important, molt estructural, i nosaltres no acceptarem que hi hagi una educació xarxa i no acceptarem que l'educació sigui un servei públic.
Aquí, aquest problema és que el conseller Maragall s'ha fet molt seva, no, aquesta llei. Jo no sé fins a quin punt el tram parlamentari hi haurà consens. No sé, és com un projecte que inclús les crítiques ha fet que s'enroqui. No,
aquí tenim que veure tot aquest procés. Sí, sí, sí. Tinc l'esperança de que siguem capaços de resoldre, però bueno, de resoldre-ho a partir del que demana els sindicats, el que demana la comunitat educativa, el que demana el sentit comú. És que Catalunya només pot haver una sola xarxa, entre la privada concertada i la pública, però només pot haver una sola xarxa.
Vostès, perquè donin suport a aquesta llei, què és el que ha de canviar?
Sobretot aquestes dues qüestions. L'educació cal entendre-la com un servei públic, vull dir un servei públic que lidera l'escola pública, però no només hi ha escola pública, hi ha escola privada concertada, i aquesta escola privada concertada, junt amb l'escola pública, tenen que configurar una única xarxa. El que no pot ser és la situació d'ara, on hi ha dues xarxes. Una que pateix i molt, que és la pública, i una altra, diguéssim, que té una altra evolució. Creiem que això no pot ser, mentre hi hagi diners públics darrere.
El cas de Mazares, el que s'estigui esveint o que s'estigui desdibuixant clarament Izquierda Unida pot tenir una repercussió negativa a Iniciativa. Iniciativa és molt més sòlida, està molt més estructurada, té uns líders i té uns quadros molt més ferms. Fins i tot moltes de les coses que Izquierda Unida no ha fet en els últims mesos o els últims dos anys ha sigut no fent cas alguns dels consells d'Iniciativa. Això ha sigut així. El fet, en qualsevol cas, que Llamazares hagi tingut aquesta performance política electoral tan dolenta, el desenllaç aquest que està tenint Izquierda Unida amb el seu líder, això, d'alguna manera, pot fer mal a Iniciativa? Pot arraconar encara més o pot arraconar Iniciativa a Catalunya? Treure-li pes estatal, pes polític, pot perdre pes polític Iniciativa?
Home, no ens va bé, no ens ajuda. Jo no diria que això ens arraconi, però no ens ajuda. No ens convé que els nostres aliats els hi vagin bé les coses. I en aquests moments, vull dir, totes aquestes vivències dins d'Izquierda Unida són negatives per ells i a nosaltres no són el millor. El que sí que a favor que tenim, que som dos projectes diferents, que ja ens vam separar l'any 97, que en aquests moments ells tenen la seva vivència i aquí Catalunya té la seva representació, que alhora està aliada amb nosaltres, i que, bueno, aquest és, diguéssim, l'espai que ens permet una certa defensa en aquesta situació. Però no ens convé ni ens va bé que les coses vagin malament a Esquerra Unida i molt menys a Esquerra Unida i Alternativa.
A Espanya hi ha una polarització clara, PSOE, PP. A Catalunya no és una polarització, però sí que sembla com que les forces més sobiranistes estan enfrontades amb una força d'esquerres que estaria més representada pel PSC i no per Iniciativa. Iniciativa creu que s'està quedant arraconada també a Catalunya o no?
No, jo crec que Catalunya té un problema, que és que el debat nacional és un debat entre el centralisme espanyol i l'independentisme. No? Que ara s'adulcora amb un sobiranisme, com abans era autodeterminació, ara és dret a decidir. Bueno, sí. Aquell nou llenguatge, i crec que aquest és un... Primer, per mi, és un del debat, no és el debat real, és el debat present. És el debat que hegemonitza en aquests moments la polèmica nacional. Però crec que nosaltres el que ens fa mal és que no siguem capaços de col·locar el debat del federalisme com la tercera via, com la via majoritària, i per mi la via més positiva per resoldre els problemes d'Espanya i els problemes de Catalunya.
Aquí tindrien com aliat el senyor Montilla, no? És que es declara profundament federalista.
I el senyor Montilla, tothom ha fet molta broma del PSC, d'aquests sectors del PSC d'on prové el senyor Montilla, dels seus orígens, que si no parla català. Però jo hagués volgut que el senyor Pujol en molts moments hagués tingut la fermesa que ha tingut el senyor Montilla en algunes qüestions. Per exemple, el finançament. Perquè durant tot el període de Convergència i Unió les negociacions de finançament eren curtes i dolentes. I es tragava amb tot. I és pel primer cop que un govern, i cal reconèixer amb un líder, que el seu líder, que és el president, el senyor Montilla, està plantejant una actitud de màxima fermesa. I ho està plantejant en una situació més complicada, que és amb els seus companys de l'Estat.
Bueno, per exemple, ara jo he portat una entrevista de Solves ahir el diumenge, al diari El Mundo, que jo crec que una frase que és tremenda, quan li pregunten si hi haurà més diners per les autonomies, llegir en castellà un moment.
Sí, sí.
No, perquè les autonomies no van a tenir més dinero. Quieren tener más dinero, pero eso es otro problema. O sigui, ja ho dic clar, no van a tenir més dinero. Quan el ministre Solves
diu
això tan clar, i després parla que no es pot canviar la LOFCA per una comunitat. Per això dic que la fermesa i la unitat catalana té davant...
Serà una negociació complicadíssima, jo crec que acabarà bé i que exigirà de tots els partits catalans molta responsabilitat i primar els interessos de país dels interessos de partit. Però serà una negociació molt complicada. Però no només perquè hi ha una crisi econòmica, sinó que hi ha uns tics centralistes. Jo crec que el Solbes no sap, o no se'n vol enterar, de que hi ha una llei orgànica que es diu Estatut de Catalunya. És que no crec, és que no ho entenc. Una persona que ell vota l'Estatut, i si l'Estatut diu que el 54% dels impostos especials tenen que traspassar-se, és que no hi ha debat, vull dir, és com, què vol discutir?
S'ha de complir la llei.
Clar, no? S'ha de complir la llei i ens ve amb una proposta del 48%. Això, si és esgrima negociadora, val. Si és una actitud allò finalista...
Esgrima negociadora, m'ha agradat aquesta
expressió.
Això ho hem d'enregistrar. Esgrima negociadora.
Si és allò una actitud allò final, jo crec que és un... que no, que s'equivoca. De la mateixa manera que se'ns diu ja, per què Navarra té un concert? Pues perquè la Constitució, perquè és una llei. Pues, bueno, pues, ara en tenim una altra. Tenim una altra llei que és l'Estatut, i l'Estatut marca uns criteris pel finançament que s'ha de complir.
Sembla com si fos un caprici nostre, no? Els catalans, el de l'Estatut. Això és una llei que s'ha votat per referèndum, per les Corts.
Les Corts Generals.
No està complicat.
Tota aquella agonia que vam passar aquí.
Aquell tràmit de més de 2 anys llargs.
Que vam suar per deixar endavant.
I vam cansar la ciutadania. I ara amb el tema dels diners, que la gent importa més, perquè realment és el tema dels diners, la gent també té la sensació, si no d'estar cansada perquè vol un bon acord, sí que està com una mica allunyada de dir, bueno, ja ho arreglaran i quan ho arreglin ja... Hi ha una mica aquesta sensació a Catalunya sempre, que les grans creuades o l'esgrima...
negociadora.
A la gent realment la cansa l'esgrima negociadora. El ciutadà està una mica allunyat del debat del finançament. Vol que acabi bé, però està una mica allunyat. Torna a veure que hi ha massa dialèctica política, massa esgrima, no?
Sí, aquests discursos de... Sí. Hem criat, des dels polítics, s'ha criat massa la ciutadania els últims anys, a dir, és el moment decisiu per Catalunya. Bueno, això ho portem sentint des de fa 5 anys. Potser jo crec que fa que la gent sigui una mica ara impermeable a aquest tipus de discursos, no? Està una mica distanciat.
A mi em preocupa més que és la desafecció, però sobretot la desafecció no només pròpia a la política interna i tal, sinó que pot acabar produint una certa desafecció amb Espanya. Perquè la gent diu, bueno, si tot costa tant, si tot és no, si a més, vull dir, estem mal vistos amb totes aquestes campanyes que s'han fet i tal, que tot això...
I després que s'hagin publicat les balances fiscals per part de l'Estat, també, que això també s'ha de dir, no?
Tot això jugam dinamita. Vull dir, jo crec que aquí també la política espanyola i els polítics espanyols, els partits, diguéssim, que operen a nivell d'Estat, tindrien que ser conscients que no es pot seguir amb aquesta actitud amb Catalunya. Diguéssim, de menysteniment, diguéssim, d'hipercrítica, de fins i tot moltes vegades d'inventar-se coses, vull dir, com en aquest conflicte de la llengua... Que
no existeix, no?
Que no existeix. Jo recordo una vegada el senyor Cirera amb el debat al Senat de l'Estatut, li vaig dir, digui'm el cas d'un nen a Catalunya que no sap el castellà. Un. No dels que venen de fora, no? Jo l'hi penso.
Dels nous que han arribat més...
No, vull dir, sense ser descomptant aquesta... Sí, clar,
els que fa menys temps, diguéssim.
Però la gent ja arrelada aquí diu el cas d'un nen que no parli castellà. En canvi, encara hi ha nens que no saben català. Que s'empatollen. Però clar, bueno, tot això portem molt temps i ara cal anar resolint coses.
Però el que no es tingui clar alguns aspectes tan clars com els que s'ha dit en aquesta taula, no? A l'Estatut, el que diu en quant als impostos, la llengua, el fet de que no es tingui clar és culpa, evidentment, de l'Estat central o dels partits estatals. Però culpa nostra també és una mica, o no? Nosaltres tenim alguna culpa del que està passant, o l'autocrítica la podem fer? Quin seria el punt més clar d'autocrítica que faria?
Jo crec que va fer el president Maragall. Com va dir, nosaltres no podem estar sempre rondinant ni d'esquenes a Espanya. Catalunya té que ser un factor d'intervenció positiu, diguéssim, té que tindre l'ambició piemontesa de construir un nou estat.
I això s'ha fet des que el president Maragall va dir això?
Jo crec que aquí, des que hi ha hagut governs del tripartit, per agrupar-los els dos, jo crec que sí, que hi ha hagut un canvi
Esquerra Republicana està amb el canvi de col·laborar amb el govern, amb la idea d'Espanya.
No, ara darrerament no, i amb el darrer congrés menys, no? Ens van crear l'Espanya Plural. Això és impossible, aquesta aventura, aquest camí s'ha acabat. Però Esquerra Republicana mai se li ha reconegut que ha fet gestos molt importants, quan el Carot Rovira fa un temps, sap que un parell d'anys va dir no es pot seguir polititzant la qüestió del català. Aquí dic, vull dir, va passar com de, per sota la taula, com si no, no, i era una afirmació importantíssima per part del líder d'un partit com Esquerra Republicana. Però jo crec que aquí ens ha faltat pedagogia a nivell d'estat, ens ha faltat potser saber-nos explicar més i millor després de tants anys, diguéssim, de victimisme, però alhora també és que no tenim aliats. Si hi ha federalistes a Espanya, vull que algú digui qui són i on són. No...
Bueno, això és, el Congrés del PSOE ja es va veure com van aquest passat estiu, quan es va començar a parlar de federalisme des del el PSC, pues, es van posar tots les mans al cap. Això el Congrés del PSOE.
I després d'aquests darrers anys...
Congrés Federal del PSOE.
Congrés Federal.
Però no...
I les coses estan canviant molt, eh? El PSC d'ara no té res a veure amb el de fa 10 o 12 anys, tot amb aquestes qüestions, vull dir, jo crec que tot això tampoc, vull dir, no és gratis per ningú. Tothom...
Però, i com valora l'actitud del PSC, diguem, al Congrés? Perquè que els 25 diputats del PSC votaran en contra dels pressupostos i no respecte al finançament, jo crec que és una cosa que no es creu pràcticament ningú. Llavors...
Hi ha gent que diu que és l'única arma que té en aquests moments, que es té per poder forçar una negociació, són aquests vots.
Creu que arribaria...
Els d'Esquerra Republicana més els nostres. Jo crec que no la menys tinc, no? I a més crec que tothom tindrà que ser coherents amb la proposta dolenta, tots tindrem que ser coherents amb el que venim dient des de fa mesos. Jo crec que la gran força que té Catalunya per negociar és que Catalunya és una cosa massa important dins a nivell d'Espanya com per poder que hi hagi un mal acord.
Estem fent tertúlia a Catalunya Nit amb Jordi Guillot, Albert Montagut i Iñaki Llecuri. Ha arribat la Victòria Vilaplana ja amb les portades, amb titulars de demà dimarts.
Sí, gairebé unànims, eh?
Unànims.
Sí,
i no hi ha sorpreses.
No, la veritat és que no. Aviam, nosaltres volem... Hi ha tres diaris, per exemple, que mostren la fotografia de la reunió del president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, amb els banquers. Uh-huh. És la foto que predomina gairebé a tots els diaris. Però ens quedem, de moment, amb la portada del periòdico. Ells titulen Europa garantitza que ningú perdrà els estalvis amb la crisi. Aleshores ho il·lustren amb una sèrie de personatges, de brokers, a diferents borses d'arreu del món, i les cares, que són bastant eloqüents amb les pèrdues. I doncs darrere diuen, però les borses s'enfonsen. És portada única pel periòdico de Catalunya. El diari La Vanguardia titula el govern elevarà la garantia dels dipòsits, les borses viuen una altra jornada de pànic i suport dels expresidents a Montilla per un millor finançament. El diari El País, Zapatero eleva la garantia dels estalvis, la por ensorra els mercats i el pacte per l'habitatge perilla perquè la banca no concedeix crèdits. El diari Avui, pràcticament també la seva totalitat dedicada el dilluns negre aquest, titula Catacrac, dilluns de pànic a les principals borses amb caigudes històriques que castiguen els bancs, Zapatero pacta amb els grans banquers ampliar la garantia als estalvis. Altres titulars destacats és que acomiaden de la feina una dona hospitalitzada i en coma, i el front dels presidents a favor de Montilla i en defensa de l'Estatut. El diari El Punt, edició Barcelona, operació policial contra la prostitució al Raval, obres a la Vall d'Hebron per evitar pagades com les de fa un any, i unes 2.000 persones acomiaden el bisbe Carrera a la catedral. El diari Público, Zapatero pacta amb els bancs pujar la garantia dels estalvis, el temor a la recessió provoca un altre dilluns negre i la fiscalia demana investigar el líder del PP canari per prevaricació. El diari La Razón titula també que el govern augmentarà el fons de garantia de dipòsits bancaris. Els descobridors del virus de la sida i del càncer de coll d'úter obtenen el Nobel de Medicina del 2008. El diari El Mundo, Zapatero improvisa una reunió per escenificar la confiança amb la banca. Front comú de presidents per un nou finançament, i el Suprem obliga el govern basc a exigir a cada erzain el jurament de la Constitució. El diari ADN, Zapatero millorarà les garanties dels estalvis. Esportistes per Obama, i entre ells destaca els esportistes Michael Jordan i Tiger Woods. Auster presenta novel·la, un tema del qual nosaltres també ens hem fet molt de ressò durant tot el dia, i cop contra l'explotació infantil. Acabem amb el diari ABC, cataclisme a les borses, la crisi dispara a Madrid el nombre de famílies que recorren a Càritas, i Barretxe i López aniran a judici en plena precampanya electoral basca. És la citació pel dia 8.
Molt bé, gràcies, Victòria. Volen comentar algun titular de, dels diaris que surten demà, dimarts?
Avui he vist una entrevista amb el Bill Gates a la CNN que diu que la crisi és real, que és forta, però que ell no creu que sigui la gran, gran mare de totes les crisis, com havíem pensat o com encara pensem. Si mires els titulars d'avui, efectivament les borses han reaccionat molt malament, però Europa, i tant Estats Units com Europa, els bancs individualment, cada banc de cada país, encara hi ha uns mínims recursos per afrontar aquesta crisi. Ara es garanteixen que els estalvis no seran... Es garanteixen tots els estalvis que tinguis. O sigui, diríem que encara hi ha un marge per reaccionar davant d'aquesta crisi. Fa unes setmanes a La Vanguardia, i ara no recordo qui era la persona que a la contra ho explicava en una de les entrevistes aquestes tan magnífiques que fan a La Vanguardia dels tres companys, explicava precisament això, que el difícil serà aguantar aquests mesos que no se sap ben bé el que passarà. Fer plans per a l'any 2010, pel finals de l'any 2009, és un error. El que s'ha de fer ara és serenitat i aguantar aquesta situació. I el que estic veient és que efectivament encara hi ha un marge, i que aquest marge el té Estats Units, aquest marge el té la UE i cada un dels països de la UE. Anem a veure si realment aquesta situació és com jo penso, però totes aquestes garanties que dona el govern espanyol després de veure's amb els banquers, pues indica que una mica ja aquesta situació va per aquí una mica, no? Esperem que sigui cert.
No, jo només m'entendeixo, després d'uns anys o dècades que semblava que l'Estat estava, no? No pintava res, ara tots els bancs recorrent novament el pare estat que els hi salvi després de...
Que controli, sobretot.
Que controli, no? Després d'uns anys una mica...
De bogeria, podríem dir, no? Molt bé, doncs, alguna cosa, senyor Villar?
No, i avui el Francesc Marc Álvaro escriu a La Vanguardia que és l'hora de la política, i ell afegeix dels moderats, però jo crec que té raó, que ara és l'hora de la política. El mercat ha fet fallida, mm-hmm. i ara és l'hora de les decisions polítiques per tal de veure com redrecem una situació bastant complicada.
Jordi Guillot, Albert Montagut i Iñaki Llecuria, gràcies, bona nit i que vagi molt bé.
Bona nit.
I ara els esports amb Josep Vila. Josep, bona nit.
Bona nit.
Reflexions sobre qui?
A mi m'agradaria reflexionar per dos bocamolls, que curiosament també van ser companys d'equip fa molts anys al Barça, Maradona i Schuster. Maradona, suposo que per qüestions familiars, va dient que el Kun Agüero és millor que Messi. Va veure el partit de dissabte, Maradona? Millor dit, va veure el seu gendre al camp o no? I per Schuster, home, fa no gaires dies va dir que de conya que el Madrid rebés els rivals que deixa el Barça perquè així els tenen més estudiats. Home, després de les golejades i victòries del Barça amb equips, per exemple, com l'Atlètic de Madrid, jo crec que aquests equips no tenen un altre remei que reaccionar. Avui el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, doncs ja demana explicacions a la banqueta, i potser Schuster a partir d'ara els haurà d'estudiar una mica més. Una reflexió futbolística de lluança per l'equip tapat de moment aquesta Lliga, el Sevilla. Com sempre, sense dir res, va fent la viu-viu i és a dos punts dels líders. A més, no nota, ni ja fa temps, ni la baixa de Juan de Ramos a la banqueta, ni ara les d'Alves ni de Keita. Per tant, xapó per un equip que aquest sí és un dels candidats a guanyar la Lliga. I ja està, Lluís, de reflexions. Potser t'estàs preguntant si reflexiono o no sobre el parèntesi de Lliga. No et preocupis, perquè tenim dues setmanes per reflexionar. I si vols anar a l'entrenament del Barça demà a entrenar, només hi ha quatre jugadors, Vull dir que falta gent a Can Barça per entrenar demà.
Molt bé, gràcies, Josep.
Ens apuntem.
Bona nit i fins demà.
Fins demà.
Molt bé. I demà parlem amb el president del Parlament, Ernest Benach. Fins aquí el Catalunya Nit d'avui, que han fet possible Eva Godàs, Victòria Vilaplana, Josep Vila, Marta Creix, Júlia Aparicio, la secció de Política, Serveis Informatius i qui us parla, Lluís Urbí. Fins demà. Gràcies per la vostra atenció. Bona nit i moltes.